Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcasts.
Ja guanyar una medalla olímpica, però guanyar un or és... O sigui, el somni, evidentment, de tot esportista. O sigui, ja poder dir que he estat a 4 Jocs Olímpics, per mi és una cosa que fa 12 anys no m'ho hagués imaginat. Poder dir que sóc campiona olímpica, o sigui, no t'ho podria explicar.
És algo molt especial. És algo molt especial. Però és que jo des del primer dia sabia que ja primer jugar uns Jocs Olímpics era algo que passa molt poc a la vida, i després poder-los guanyar és una de les millors coses que m'ha passat mai, sincerament.
En el podi, doncs, abraçant-se, mig plorant, bueno, és una satisfacció i algo, doncs, que solament quan ho vius suposo que se sap, no?
Els Jocs Olímpics és el més gran, i només ser-hi als Jocs, sinó guanyar la medalla d'or, doncs és el major objectiu i és un somni fet realitat.
Sí que em sento com satisfeta, no? I orgullosa de la feina. Haver aconseguit la medalla, doncs clar, és molt gratificant i...
M'he fet un tatuatge i tot perquè no se m'oblidi mai aquest moment, i és algo que sempre recordaré, que m'encantarà explicar i espero no oblidar mai.
Qui deu ser aquest esportista que després dels Jocs de París i després de guanyar una medalla olímpica ha decidit fer-se un tatuatge amb els anells olímpics per marcar la seva pell un record inesborrable? El seu cas segur que no és únic. Deuen haver-hi molts casos, però el seu és un cas especial.
Ce train a pour destination Paris-Gare de Lyon.
Lorsqu'on se retrouve à Paris, on a le regard de ce...
Sempre ens quedarà París.
The host city of the Games of the 33rd Olympiad 2024.
Paris. Què recordaràs especialment dels Jocs de París? Pensa-hi.
Cada 4 anys a molts ens passa que estem més de 2 setmanes enganxats a la ràdio i a la tele i refrescant les xarxes socials cada 2x3 per saber si aquella o aquell ha guanyat medalla o per confirmar que s'ha tornat a batre el rècord del món de salt en perxa. Aquells dies ja són molts els que assenyalen un problema. Després dels 17 dies que duren uns jocs, la majoria ens oblidem de l'atleta que ens ha fet aixecar de la cadira amb una acceleració a l'última recta per guanyar l'or, o de la gimnasta que ha fet un exercici gairebé perfecte, o del nedador que ha batut més d'un rècord mundial, i ens tornem a fixar bàsicament en els esports més populars o els més comercials. Perquè no quedin guardats en un calaix, gairebé oblidats, aquí teniu la pel·lícula radiofònica de París 2024, els Jocs de la 33a Olimpiada.
Soc la Sònia Oleart i això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Soc el Xavi Campos i això és Sempre ens quedarà París.
Rècords a la ville de Barcelona.
Rècords, històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Tocarà Soskov per la vaquera i picarà Koeman. Atenció, Koeman toca Soskov, farà que no pica Koeman.
Històries del món de l'esport a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a casa vostra. Apreteu-vos els cinturons, que ens ho passarem bé.
Sempre ens quedarà París.
Divendres 26 de juliol del 2024, 11:45 de la nit.
París ja viu la màgia olímpica.
Bonsoir, bienvenue a Paris.
La capital francesa ha donat el tret de sortida a la 33a edició dels Jocs. La cerimònia inaugural, passada per aigua, ha tingut com a gran protagonista el riu Sena. Les delegacions dels països participants han desfilat a bord d'embarcacions, mentre que la gran majoria d'actuacions també s'han fet a tocar del riu, com aquesta que sentim de Lady Gaga. Enviat especial a París, David Clopés.
París s'ha coronat aquesta nit amb una cerimònia inaugural que passarà a la història per ser innovadora, rupturista i, sobretot, un gran espectacle audiovisual.
París inaugura els seus tercers Jocs Olímpics amb una cerimònia històrica, inèdita. Per primera vegada, la cerimònia d'obertura d'uns Jocs Olímpics deixa l'estadi i envaeix els carrers i la ciutat. La desfilada dels esportistes es fa en vaixells pel riu Sena. Plou a estones. Per alguns, la cerimònia és massa llarga i poc concreta, però el cert és que al final és apoteòsic. De nit, amb la Torre Eiffel il·luminada, l'aparició d'esportistes de nivell mundial, llegendes com Rafa Nadal, Serena Williams, Nadia Comaneci i Carl Lewis. El judoka Teddy Rinar i l'exatleta Maria José Pérez, dues llegendes de l'esport francès, encenen el paveter al centre de París i la flama olímpica s'enlaira en un globus aerostàtic al cel de la ciutat. La cerimònia es tanca amb Céline Dion cantant l'himne de l'amor d'Edith Piaf des de la Torre Eiffel. Entre el 26 de juliol i el 10 d'agost, els Jocs Olímpics de París van deixar uns quants moments per a la història.
El retorn de Simone Biles a uns Jocs.
És conscient que ha fet un bon exercici, ja ho està celebrant amb les seves companyes. La cara que fa és d'haver-se tret un bon pes de sobre perquè ho ha passat potser més malament del que esperava. Simone Biles serà or. Simone Biles serà or i ella n'és conscient.
L'or, amb rècord del món de Duplantis.
Duplantis concentrat, fins i tot els seus rivals l'animen. Aixeca la perxa, comença la cursa Duplantis, directe cap al rècord, comença a baixar la perxa, la clava, es doblega, salta, ho ha fet, ho ha fet, ho ha fet, ho ha fet, rècord del món de Duplantis, rècord del món del suec volador.
Màxima tensió.
Un dels moments de tots els jocs, la final dels 100 metres.
6 minuts i serà la de la nit.
Comença la cursa dels 100 metres d'aquesta final olímpica. Atenció, aquí James Thompson, que comença a agafar l'avantatge, però també Marcel Jacobs a la dreta. Molt igualada, molt igualada, molt igualada. I James Thompson, no! Lyles és l'or, Lyles és l'or. A la foto finish, Lyles s'endú l'or olímpic. Els Estats Units tornen a guanyar l'or.
Últims 30 metres de Katy Ledecky, que avança eterna pel carrer número 4. Absolut.
O les exhibicions a la piscina de Leon Marchand i Katy Ledecky.
L'hora de la història i que en aquell mateix moment atraparà, és a punt de fer una gimnasta, Larissa Latinina d'aquella URSS, com les dues úniques dones que han aconseguit 9 medalles d'or als Jocs. Ledecky deixa enrere les seves rivals, deixa enrere els anys, emergeix com a icona global. No sempre el passat va ser millor i avui n'és un exemple.
Aquests són alguns dels grans protagonistes de París 2024 per al món. Per a nosaltres, des de Catalunya, els Jocs de París deixen 6 moments per a la història.
París 2024 deixa 6 medalles per a l'esport català. Alguna més, realment. Més de 100 esportistes del país als Jocs. 28 tornen medalla.
Alguna més, realment.
L'or del waterpolo.
Dissabte 10 d'agost de 2024, primera hora de la tarda, l'Ernest Macià narra per Catalunya Ràdio la final olímpica entre Espanya i Austràlia des del Centre Aquàtic de París.
Últims segons, aquesta final olímpica que coronarà Espanya com a campiona per primera vegada la seva història d'una medalla d'or d'uns Jocs Olímpics en el waterpolo femení. 11 jugadores catalanes de 13. Paula Crespí, medalla d'or. Laura Ester, medalla d'or. Ània Espar, medalla d'or. Judit Forca, or olímpic. Maica García, or pur. Paula Leitón, or. Bea Ortiz, or olímpic. Nona Pérez, or. Elena Ruiz, medalla d'or. Martina Tarré, primer or de molts. Isabel Piralcova, medalla d'or. 11 ors, 11 medalles d'or per primera vegada a la història del waterpolo espanyol femení, amb clar color català.
Una de les imatges de la final olímpica de waterpolo és la de la portera Laura Ester plorant a la banqueta en els últims segons del partit quan se n'adona que per fi serà campiona olímpica. 11 de les 13 jugadores de la selecció de Miki Oca són catalanes. Les ha recitat el Macià. Plata a Londres 2012 i a Tòquio 2020. Les llàgrimes de Laura Ester, per fi, són d'or.
La Laura Ester, barcelonina, la portera referència del nostre waterpolo fins a aparició de la Martina Tarré, ens atén amb la medalla d'or de París 2024, mig oblidada en algun racó de casa seva, mentre apura les vacances d'un estiu inoblidable.
Hola.
Laura, com estàs?
Hola, molt bé.
Escolta'm, de la final olímpica de waterpolo, el primer que em ve al cap, instants abans que s'acabés la final, quan ja teníeu assegurat l'or, i la victòria, veure la Laura Ester a la banqueta trencar a plorar. No sé si t'ho ha dit molta gent, això.
Bueno, alguna persona que altra m'ho ha comentat de... Per culpa teva vaig començar a plorar. I dic, bueno, doncs ja que plorava jo, doncs que no sigues l'única, saps? Que hi hagués més gent plorant per això. Però sí, algunes persones m'han comentat.
Què et van passar pel cap en aquell moment? Anys i anys d'entrenaments, partits, victòries, derrotes, vivències...
Sí, sincerament, no m'ho ha preguntat la gent, però és un moment que et venen moltes coses al cap i que a la vegada no recordes què és el que pensaves, però sí que era com per fi l'hem aconseguit, sí, això ja és nostre i no s'escapa.
Aneu a París abans dels Jocs, a per medalla, a per l'or?
L'objectiu estava clar, era l'or, si tant les que hem estat a punt d'aconseguir-ho com les que eren els seus primers Jocs, totes teníem en ment que volíem guanyar aquella medalla.
El partit de la fase de grups contra els Estats Units que les guanyeu us fa encara més conscients que teniu l'or a la mà?
Sí, al final també és trencar una barrera psicològica que teníem contra els Estats Units al guanyar-les, però sí que és veritat que després d'aquell partit, o sigui, sobretot les més grans, teníem aquesta por de, vale, o sigui, no hem fet res, no hem guanyat res, encara queda tot el campionat, perquè a partir de quarts és quan realment comença els Jocs Olímpics de veritat.
La derrota de l'equip masculí, que també anava amb unes expectatives molt, molt altes als quarts de final, com la preneu?
Doncs va ser dur. Al final, clar, o sigui, compartim molt, o sigui, els nois i nosaltres. O sigui, vam quedar, o sigui, xafades, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, va ser un moment que, evidentment, sabíem que podia passar qualsevol cosa, però sí que és veritat que es mereixien haver aconseguit una medalla després de tots aquests anys la trajectòria que portaven.
Laura, personalment, per tu van ser uns jocs una mica diferents, perquè apareix la Martina Tarré, tu havies estat superprotagonista en d'altres jocs, i aquí tens un paper menys protagonista. Com vas viure aquesta transició?
Bueno, al final sí que és veritat que són etapes de la vida d'un esportista i que, evidentment, als esportistes el que ens agrada és intentar ajudar a l'equip dintre de l'aigua, o sigui, les coses com són. Però sí que és com, bueno, si hi ha vegades que has de donar una passa al costat i deixar la gent jove que pugi. I el que he intentat fer, evidentment, és no he pogut ajudar l'equip dintre l'aigua, però sí fora. I he intentat, o sigui, ajudar no només a la Martina, sinó a totes les jugadores, sobretot les més joves, en els moments que ho han necessitat.
I això des del primer moment que va haver-hi el canvi de rols? O et va costar pair-ho?
Sí, molts. Al final, si decideixo estar allà és perquè assumeixo quin és el meu rol.
Canviaria molt el mèrit de la selecció espanyola femenina de waterpolo si no hagués aconseguit l'or?
No, al final sí que és veritat que l'or olímpic és l'única medalla que li faltava a aquesta selecció i per fi ja podem dir que ho hem guanyat tot, ara ja sí. Però tampoc crec que hagués canviat gaire. O sigui portem 12 anys estant a dalt de tot, a totes les competicions, i això parla molt bé d'aquesta selecció i de que realment hi ha un canvi generacional. Saps? Quan hi ha canvis, moltes vegades es fa un pas enrere i en aquest sentit sí, no s'ha notat.
Molt bé, Laura. Doncs moltes gràcies per ajudar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La vela mai no falla. L'or de Florian Trittel.
Divendres 2 d'agost, Marsella. A Catalunya Ràdio sona així la primera medalla catalana als Jocs.
Doncs aquí els tenim, el català Florian Trittel i el càntabre Diego Botín, el seu 49er encarant els últims metres cap a la línia de meta. En aquest moment són campions olímpics, medalla d'or, la primera medalla d'or d'un esportista català que arriba amb una superioritat insultant. En vela amb 49er, ningú els ha pogut fer ombra, han brillat més que el sol durant 7 dies i veto aquí que aquesta primera medalla d'un esportista català a París no arriba des de París, sinó que ho fa des de Marsella, i no arriba des de la terra, sinó que ho fa des del vent i des del mar. Florian Trittel, medalla d'or.
Florian Trittel, barceloní, nascut a Suïssa, atén a Rècords de Catalunya Ràdio i al Marc Pérez durant l'homenatge que el seu club, el Club Nàutic Albalís, hi fa a Sant Andreu de Llavaneres al cap d'un mes de tornar amb la medalla d'or olímpica.
Florian, primer de tot, què suposa per tu guanyar una medalla olímpica?
Jo crec que guanyar una medalla olímpica representa tot l'esforç, tot el treball que has posat tu en un projecte que has fet teu, però no només tu, sinó tot l'equip que t'ha recolzat durant tots els anys, no? I per nosaltres ho diem sempre i sempre ho direm, és el més important, que aquest viatge sigui un viatge no només nostre, sinó de tota la família, dels clubs, de les federacions, del Consell Català de l'Esport, de tothom que doncs, ha dedicat energia a aquest projecte i que en el nostre cas, en 3 anys, optimitzant recursos, hem consolidat amb una medalla d'or.
És aquest el major objectiu que tu tenies en la teva carrera professional?
Jo et diria que sí. Els Jocs Olímpics, per un esport minoritari a nivell d'audiència, no, com la vela, és el més gran, i només ser-hi als Jocs, sinó guanyar la medalla d'or, doncs és el major objectiu i és un somni fet realitat.
No només va ser medalla d'or, sinó que va ser la primera medalla a Catalunya. Quina va ser la primera sensació quan veieu que arribàveu a la meta d'aquella medal race? Quina va ser la primera sensació que vau tenir els dos?
Ens vam abraçar, no ens ho creiem, però la primera sensació va ser d'agraïment. Agraïment al company, al Diego, agraïment a l'energia que han dedicat als nostres entrenadors i el que deia abans, a tota la gent que ens ha ajudat, perquè això sols no ho haguéssim fet mai.
Et veurem a Los Angeles?
Tenim que veure, encara no està decidit.
L'or del futbol.
Divendres 9 d'agost al vespre, Parc dels Prínceps de París. Després d'una final emocionantíssima, Espanya guanya l'or a França, l'anfitriona, per 3-5 a la pròrroga.
Notícia important que Espanya, pel que fa a la selecció de futbol masculí, una selecció plena de catalans, trenca la maledicció als Jocs Olímpics de París i guanya l'or olímpic. David Clopés, bona tarda.
Bona tarda, i efectivament és una notícia important, Sergi, perquè 7 jugadors catalans, 7, han aconseguit una medalla d'or. Arnau Tenes, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill, Sergio Gómez, Adrià Bernabé i Joan García són els 7 catalans que formen part d'aquesta selecció espanyola que ha guanyat 5-3 a la pròrroga en un partit vibrant.
A la final, Fermín, el jugador del Barça, fa 2 gols i té un paper important Arnau Tenes, un dels 7 catalans que formen part de la selecció espanyola. Joan García, Marc Pubill, Eric García, Pau Cubarsí, Sergi Gómez, Adrià Bernabé i Arnau Tenes, el porter titular que culmina la final i els Jocs fent l'assistència del gol definitiu des de la seva pròpia àrea.
L'Arnau Tenes ens agafa el telèfon mentre descansa una tarda al seu pis de París. És porter del PSG.
Què dius?
Arnau!
Em sents bé?
Sí, molt.
Fantàstic.
Com estàs?
Pues molt bé, aquí a París, tranquil.
Saps què recordo de la final olímpica? La teva passada en profunditat, l'assistència de gol a Sergio Camello per certificar la medalla d'or.
Sí, jo també me'n recordo molt. Me'n recordo molt perquè és algo que ningú s'esperava, jo crec que jo tampoc. I, hosti, el vaig veure que ja corria, vaig aixecar el cap un moment i vaig dir, va, ho he d'intentar. I sí, mira, va sortir perfecte, la veritat, i vam poder marcar gol i va ser una experiència espectacular.
Aquella jugada us assegura la medalla d'or, a partir d'allà sí que us ho creieu de debò que la guanyàveu.
Sí, perquè hòstia, el partit va ser un partit complicat, vam jugar contra una molt bona selecció de França, tenint un molt bon equip, i sí, va ser un partit que van passar moltes coses en ell mateix, i aquell gol, sí, va certificar l'or i va aparèixer la bogeria de veure'ns de veure'ns campions dels Jocs Olímpics.
Quan vas marxar abans de quan va acabar la temporada al PSG, la ciutat ja tenia to olímpic?
Sí, es anaven veient coses, ja es anaven veient coses. La ciutat ha estat aquest any amb unes miques de construccions perquè la ciutat quedés bé pels Jocs Olímpics. Ja també van habilitar carrils per la ciutat, per als que competíem en els Jocs. I sí, alguna coseta es anava veient, però no del tot. Però sí, ja respirava aquest ambient olímpic.
I
sí.
Quan tornes te la trobes molt diferent?
La veritat que molt diferent no, però diferent. Me la trobo diferent i em va agradar veure-la així, perquè acostumat a veure-la d'una manera, quan marxes està d'una manera, però quan torno està d'una altra. I això em va agradar molt.
I arriba la final, comença malament, o sigui, et sap greu dir-t'ho, però el primer gol del partit és una acció on no estàs del tot afortunat, després et refàs, o sigui, vas demostrar una fortalesa mental molt bèstia, sí, molt important, sí, perquè fas aturades boníssimes, després d'un error, que suposo que aquest error queda al cap durant alguns minuts, o no? O te'l treus de sobre ràpid?
Bueno, penso que està preparat per qualsevol situació. En aquell moment es va donar, pues, que podia haver fet bastant més en el primer gol. Jo assumeixo la responsabilitat, no tinc cap mena de problema i puc parlar-ho, i no passa res. Però sí, al final, jo sempre penso que la pilota més important és la que ve després. Jo he d'estar preparat mentalment perquè si algun dia fallo, pues clar, la següent, intentar-ho fer bé. I en aquest cas, jo crec que me'n vaig sortir molt bé, crec que després vaig fer un bon partit, i així va ser. Vaig tenir la sort de poder jugar a la final al meu estadi, al Parc dels Prínceps, que això també va ser molt especial per mi, i guanyar l'Orellà més encara.
Us empaten el 3-3 i a pròrroga, i aquí apareix Camello i apareix l'Arnau Tenas fent aquella assistència de gol. Havies fet alguna assistència de gol abans? Sí.
N'havia fet aquesta temporada amb el París.
Sí. A Mbappé, oi que sí?
Sí.
I què se sent?
Sincerament, se sent una alegria en aquell moment. És que és molt difícil de descriure. És com que et surt com una energia de positivitat brutal. I em va agradar molt. Em va agradar molt perquè les dues, de fet, que he fet aquest any, han set els parts dels prínceps, les dues. I m'agrada. És una sensació indescriptible.
Què significa guanyar una medalla olímpica?
És algo molt especial. És algo molt especial. Sí que és veritat que a vegades la gent ho valora poc, però és que jo des del primer dia sabia que ja primer jugar uns Jocs Olímpics era algo que passa molt poc a la vida, i després poder-los guanyar ha estat un orgull immens. És una de les millors coses que m'ha passat mai, sincerament. M'ha encantat l'experiència, tot el que és viure uns Jocs Olímpics, a mi m'ha encantat. És un orgull poder haver quedat campió. I és que la repetiria una altra vegada, perquè em va agradar moltíssim.
Arnau, moltes gràcies per ajudar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Bronze artístic.
Quatre catalanes, Iris Tió, Paula Ramírez, Meritxell Ferrer i Meritxell Mas, formen part de l'equip espanyol de natació artística que aconsegueix la medalla de bronze per equips.
Bona nit, medalla de bronze per l'equip espanyol de natació artística amb Txell Mas, Txell Ferrer, Paula Ramírez i Iris Tió. Ho han aconseguit mantenint en la rutina acrobàtica la tercera posició que ahir havien aconseguit a la general després d'un exercici millorable en la modalitat de lliure.
Iris Tió és barcelonina, del 2002, filla de músics. Des dels 5 anys busseja la seva passió per la natació artística al Caliòpolis, un dels clubs de referència, si no, el club de referència de la natació artística, abans sincronitzada. Desprèn il·lusió, alegria i entusiasme.
Hola.
Iris.
Hola, què tal?
Com estàs?
Molt bé.
Així, de cop al bot, quin és el primer record que et ve de París, dels Jocs?
Doncs ara mateix, quan vam just acabar guanyant la medalla, que vam anar corrents i hi havia totes les famílies, amics, allà esperant-nos, molta emoció, que vaig anar corrents a abraçar els meus pares. Aquell moment me'n recordo ara mateix.
És un moment post-medalla, eh? Fins i tot post-podi.
Sí, un moment molt emocionant perquè, clar, després de tot l'esforç d'haver competit i de tota l'emoció d'haver pujat al podi i de veure els meus pares allà al públic, perquè encara no els havia pogut abraçar després de el tercer dia de la competició, doncs, finalment els vaig poder veure i bueno, hi ha totes les altres famílies i amics.
Recordes moments concrets dels exercicis a la piscina en els jocs?
Sí, sí, me'n recordo això, estar-ho nedant i sentir tots els crits del públic animant moltíssim i jo dient, buah, estic a uns Jocs Olímpics, però després pensant, a veure, concentra't, o sigui, clar, havia de mantenir la concentració tota la gent cridant i animant i saps? Com això, i després també quan sentíem les puntuacions o quan saludàvem, poder veure allà els meus pares i els pares de totes les de l'equip, pues va ser molt emocionant.
I quan es confirma que sou bronze per equips, què és el que penses?
Me'n recordo que vaig mirar la Mayu i a la resta de companyes d'equip com somrient i llavors quan ens vam abraçar de cop i vam plorar, riure i que no ens ho creiem, o sigui, com una mica... També just vam abraçar l'equip d'Estats Units perquè estàvem allà esperant i quan van dir la seva puntuació és quan vam saber que eren medalla i que elles també eren medalla, llavors també ens vam abraçar totes com per celebrar-ho.
La vida és diferent després de guanyar una medalla olímpica?
Bueno, clar, jo ara tampoc ho estic notant molt perquè estic de vacances i estic disfrutant. Bueno, sí que em sento com satisfeta, no? I orgullosa de la feina i també del resultat perquè mira, també pot passar que has entrenat molt bé, que també ha passat a, saps? Vull dir, i al final no acabes tenint medalla perquè aquell dia no tens un bon dia, saps? I per això no vol dir que no, com tota la feina de tots aquests anys, saps? Però bueno, haver aconseguit la medalla, doncs clar, és molt gratificant i anima molt.
Doncs moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Un altre bronze per l'handbol.
En els últims 30 anys, la selecció espanyola d'handbol gairebé té per costum tornar als Jocs amb alguna medalla, sempre a bronze. 5 medalles en els últims 8 Jocs Olímpics.
23-22, guanya l'equip espanyol amb 4 jugadors catalans, amb Aleix Gómez, amb Dani Fernández, amb Ian Tarrafet, amb Adrià Figueres i també amb el reserva Peter Sikusa, amb el seleccionador català Jordi Rivera, tindrà la pilota als eslovens per empatar i forçar la pròrroga. En queden 4, en queden 3, 2, 1, atura Gonzalo, atura Gonzalo, atura Gonzalo i final! Final del partit, final del partit, final del partit! Medalla catalana i espanyola, bronze per Espanya!
A París, 4 catalans, Ian Tarrafeta, Adrià Figueres, Aleix Gómez i Dani Fernández es pengen la medalla de bronze de l'handbol.
És la primera experiència olímpica per al Dani Fernández, un extrem esquerre rapidíssim de Sabadell que va decidir emigrar a la potent Bundesliga fa un temps. El Dani el trobem a Stuttgart, on juga des de 2022.
Hola, bon dia.
Dani, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Quin és el primer record que et ve dels Jocs de París?
El record per excel·lència que tinc és el moment de que acaba el partit i te n'adones que realment has aconseguit una medalla.
L'aturada de Gonzalo.
Sí, és aquells 10 segons entre que ho tens, i fins que no l'acaba parant i acaba pitant l'àrbitre, doncs aquells 10 segons són els que més recordo. I ja acte seguit la celebració, que la tinc a flashbacks perquè és una cosa que passa molt ràpid però que no vols oblidar mai.
I quins flashbacks et venen al cap?
Doncs jo recordo que jo estava agafant, tancant una mica el rebot de la parada del Gonzalo i veig que sona la botzina i que l'àrbitre fa amb les mans com que s'ha acabat i ja recordo tota la gent corrent cap a nosaltres, jo m'abraço al Gonzalo i bé, els 5 segons ja estem tots al terra i plorar, la veritat és que plorar bastant.
Quan veu anar a París, clar, l'objectiu segur que era guanyar medalla, i creieu el 110%?
Bueno, érem conscients que era molt, molt complicat aconseguir una medalla, sobretot pel tipus de torneig que és i el tipus de seleccions que teníem. És molt complicat estar als Jocs, només 12 seleccions són allà, i un cop tu et poses a mirar plantell per plantell, doncs mai estem dins dels favorits, perquè si mires home a home, tothom té potser millors jugadors que tu, però sí que és veritat que després som una selecció molt perillosa, que juguem molt grupal i que com entrem a competició i estiguem motivats, doncs som molt perillosos i si no estàs motivat als jocs, doncs tens un problema. I bueno, és veritat que no va ser un torneig fàcil per nosaltres, amb molts alts i baixos, però al final, mira, la medalla és nostra, moltes seleccions es canviarien per nosaltres.
Sou un equip, abans ho comentaves, no? Molt compacte i despreneu, no sé si d'amics, però que es veuen relacions més enllà de l'esport entre vosaltres. Això provoca vivències curioses, especials, quan esteu convivint a una vila olímpica?
Sí, lògicament, jo crec que ens podríem denominar amics entre nosaltres. Lògicament són molts dies a la villa i alguna anècdota que altra recordes, però que amb el temps van passant. Sí que sé que molts dels jugadors a la nit sempre fan una partida o dues de mus i això és sagrat i sempre jugant allà i sé que va començar el primer dia a la villa com una mica l'anècdota i només els d'handbol i al final es van acabar unint altres esports també a jugar al mus i va ser algo maco. Jo no sé jugar, però alguna nit em passava per allà només per veure l'ambient.
Recordes algun esportista en concret d'altres esports?
Els de waterpolo jugaven bastant i també un de ciclisme, crec que es deia Hierro, si no recordo malament, també era bastant aficionat al mus.
Jove encara i pots guanyar moltes més coses, però ja tens una medalla olímpica. Què suposa?
Buah, suposa moltes coses. Una mica, és una satisfacció plena i una mica el reconeixement a la meva curta carrera esportiva i tot el treball fet abans. Sí que ara mirant una mica des de fora, doncs això ja és meu. Significa moltíssimes coses. M'he fet un tatuatge i tot perquè no se m'oblidi mai aquest moment i és algo que sempre recordaré, que m'encantarà explicar i espero no oblidar mai.
Com és el tatuatge?
M'he fet l'avantbraç dret, així petitet, minimalista, als anells olímpics.
Gràcies, Dani.
A vosaltres.
Una altra medalla per a Saúl Cravioto.
Ara mateix seria bronze l'equip espanyol, seria bronze Saúl Cravioto, però ja ens val per fer la sisena medalla, per fer història, per ser l'atleta català o espanyol amb més medalles de la història dels Jocs Olímpics. Encara tercers, però està molt ajustat, l'or també podria ser possible, la plata també, serà medalla segura, or, plata, bronze pel Saúl, bronze català, bronze lleidatà, una medalla més cap a casa, cap a Ponent i la terra ferma, i l'ha guanyada el més ferm de tots, un palista incansable de 39 anys, Saúl Cravioto, que ja en té 6 al serró, més que ningú.
A París 2024, Saúl Cravioto aconsegueix la seva 6a medalla olímpica. Cap esportista català té tantes medalles olímpiques com ell. És un dels millors piragüistes de la història. Or a Pequín 2008, en K2-500, plata a Londres 2012, en K1-200, or a Rio 2016, en K2-200, bronze a Rio 2016, en K1-200, plata a Tòquio 2020, en K4-500, i bronze a París 2024, en K4-500. Una llegenda del nostre esport que gairebé ni s'immuta quan es troba al micròfon de Catalunya Ràdio i el David Clopés minuts després de guanyar la 6a medalla olímpica.
Saúl, moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Ja en tenim 6 i això, només de dir-ho, impressiona.
Doncs sí, la veritat que 6 medalles és algo increïble, que mai, doncs, quan era petit, si m'ho haguessin dit, doncs no m'ho creuria. Però bueno, ara feliç per aquest bronze i feliç per la cursa que hem fet, no? I l'espectacle que hem donat.
Molta gent et diu, això va començar a Pequín, però jo et diria, va començar al Segre, amb un anyet, quan el sí. Manuel, el teu pare, et va posar en un bot i allà va començar tot.
Pues sí, va començar a Lleida, en un club, doncs, al Sicoris, i molt, molt feliç d'haver sortit d'una ciutat que estimo moltíssim, que he rebut moltíssim d'ànims en aquests Jocs Olímpics i bueno, doncs, desitjant anar a Lleida, que marxaré en setmana i mitja, estaré per allà, per Lleida, que amb ganes de veure també a la família i bueno, i anar al Segre també.
No sé si t'ho han dit, però ets el tercer atleta amb més medalles a la història del piragüisme.
Sí?
Només n'hi ha dos que t'han superat.
Ah, doncs no sabia aquest rànquing, però bueno, és que jo tampoc li dono massa importància, però bueno, està bé saber-ho.
Guanyar-ne 6, però, deixa un llegat molt gran.
Sí, per mi és algo increïble, ja et dic, estic al·lucinant. Estic una mica aterrizant, no? Estic assimilant una mica lo que hem fet. Vinc de recollir la medalla fa 10 minuts i bueno, doncs feliç d'haver fet feliç a la meva família, que estava tota la grada.
L'últim ball?
Bueno, ja veurem.
De les més de 100 esportistes catalanes que van competir als Jocs de París, 28 van tornar a casa amb medalla. Recordes que fa una estona et deia que hi ha alguna més? A París, la selecció espanyola de bàsquet 3x3 va guanyar la plata i a punt va estar de guanyar l'or.
La possessió és per l'equip espanyol. Sandra Higuera Vinde, atenció, la jugadora valenciana de l'Uni Girona intenta passar, li han fet falta i atenció, perquè Higuera Vinde tindrà a les seves mans la possibilitat de classificar ja Espanya per la final. Aquests tirs lliures que li poden donar l'equip espanyol aquesta històrica classificació en el primer 3x3 olímpic. Sandra Higuera Vinde, base valenciana, juga a l'Uni Girona. Ha anotat l'anterior cistella el 17-16, després de l'empat a 16, la pròrroga, i tindrà aquesta segona oportunitat. Llença el primer, la nota, i Espanya lluitarà per la medalla d'or. Sorpresa majúscula, eliminació de l'equip campió olímpic dels últims Jocs de Tòquio. Ha saltat la sorpresa.
L'entrenadora de l'equip femení espanyol de bàsquet 3x3 a París és catalana, Anna Junyer, referent. El problema per a ella és que als Jocs Olímpics, a tots els esports, no només al bàsquet 3x3, el COI no entrega medalla als entrenadors. És una tradició, segurament injusta i antiga, que es podria revisar, però el 2024 els entrenadors dels equips ni pugen al podi olímpic ni reben la seva medalla.
L'Anna Junyer és una de les dones més importants de la història del bàsquet català, primer com a jugadora i ara com a entrenadora. Quan te n'adones que és empordanesa, entens una mica millor com es pren la vida i l'esport. Ens atén encara amb jet lag després d'una gira per la Xina.
Sí.
Anna, com estàs?
Molt bé. Ara ja a casa i perfecte.
Tu tens medalla olímpica?
Com a tal, no. Ho tenen solament les jugadores.
Però algú t'ha fet arribar, ni que sigui, una rèplica?
Aquí la federació entenc que sí que, per lo que ens han comentat, ens farien les rèpliques.
L'esperes, amb ganes.
Home, sí, és una medalla que fa il·lusió tenir.
I allà a París, l'alegria per haver aconseguit la medalla es veu una mica marcada pel fet de no pujar al podi, que no tenir la medalla, o això, quan sou professionals, ho sabeu assumir de manera més natural?
Bueno, com que, de fet, amb el que és el 3x3 sempre ha estat així, vull dir que sempre, doncs, ja és una cosa que nosaltres amb aquesta modalitat ho tenim així assumit, vull dir, tenim clar, i això ha passat amb totes les competicions, en els europeus, amb les Copes del Món, amb lo raro o els casos, diguéssim, excepcionals són els que hem pujat i els que ens ho han donat.
Perquè el rol de l'entrenadora al bàsquet 3x3 és una mica sui generis, més enllà dels premis. És que, per exemple, no podeu intervenir en els partits, durant els partits, en els temps morts, tots són de fer les jugadores.
Sí, a l'inici era una mica, i és, diguéssim, és l'eslògan que ells fan, no? Que és el del carrer, doncs, en les pistes i tot, no? Aquí el tema és que el que es pretén, o el que es va pretendre des de l'inici, és que la gestió durant el partit sigui per part de les jugadores. Llavors, tot el que és gestió, per molt que abans es pugui parlar coses, però després elles, segons vagi el partit, es tenen que anar gestionant, no? Tant els canvis, les rotacions, hi ha a vegades que després hi ha canvis segons el que es havia comentat, bueno, en funció de com va el partit.
Dius que a París us col·locaven els partits, les entrenadores, força allunyades de la pista.
Sí, estàvem a la grada, però diguéssim no a baix, sinó bueno, estàvem bastant a dalt. Llavors pots sentir alguna cosa esporàdica, però també al final Elles també ja estan molt acostumades a jugar doncs, moltes competicions, molts de tornejos i a fer aquesta autogestió.
Tu, per com expliques tot això, em sembla que no ets de les que intenta fer la trampeta.
No, perquè no, hi ha vegades que sí que crides. El que passa que hi ha puestos en el que sí que pots donar o pots dir. Hi ha paraules claus en un moment determinat que pots donar, petites, diguéssim, paraules que et poden que pot ajudar.
El 3x3 és molt urbà. Vosaltres estàveu i esteu acostumades a jugar en escenaris similars, però l'escenari parisenc, el dels Jocs, és el més maco que recordes?
Són uns jocs, que això ja ho fa diferent. París és una ciutat molt maca. El que era la plaça de la Concòrdia també estava, doncs, la veritat és que feia molt de goig i era molt, molt maco i amb un entorn preciós, no? Però jo també t'he de dir que l'europeu que vam guanyar a París va ser, diguéssim, pràcticament a sota la Torre Eiffel.
On jugaven a vòlei als jocs, no?
Exacte. I llavors, l'escenari, el que era la pista era molt més maca ara, l'entorn segurament també, però vull dir, el que era l'imatge d'estar sota la torre, doncs la veritat és que també va ser un europeu que també doncs, el vam gaudir moltíssim, no?
La plata diu el tòpic que és amarga. Ho va ser per vosaltres?
Aviam, sí i no. Sí, en el sentit de que el partit va estar, que pràcticament el vam tenir, i vam estar a punt de poder guanyar, i en aquest sentit sí que et queda el aix, que per un poquet doncs, no hem aconseguit doncs, l'or. Per l'altre, doncs, abans d'anar-hi ja t'asseguro que haguéssim signat totalment el tenir una plata, perquè va ser... Doncs jo crec que un èxit pràcticament inesperat, no?
Anna, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Quin record et ve al cap dels Jocs de París? Encara tens una mica de temps, si tu vols pensar.
Difícilment recordaré aquell salt de Duplantis o aquell exercici de Simone Biles.
Sònia Gelmà.
Jo crec que em quedaré sobretot amb l'ambient que es vivia a París aquells dies, amb la quantitat d'escenaris icònics que la ciutat de París va utilitzar per organitzar els esdeveniments esportius. I sobretot, si me'n vaig recordar d'un escenari, serà el de la victòria de la selecció espanyola femenina de waterpolo, perquè vaig tenir a més l'oportunitat de viure-la en directe. I, home, un or olímpic d'11 catalanes no s'oblida fàcilment. Crec que aquest record sí que el podré mantenir.
Jo recordaré els Jocs de París per un moment viscut a l'Estadi de França, a Saint-Denis. Em refereixo al rècord del món de salt en perxa de Mondo Duplantis. Era un rècord segurament previsible, però tot i així va ser un regal per a aquests Jocs.
David Clopés.
Duplantis arribava al concurs de perxa com a únic favorit a l'or, però amb la incògnita de saber si seria capaç de superar el seu propi rècord per novena vegada. Es va quedar sol a l'estadi, amb tots els rivals eliminats, sense més competició a pista, sense cap cerimònia d'entrega de medalles per fer, ell sol amb tot l'estadi i amb milions d'espectadors seguint-lo arreu del món. Tothom esperant aquell rècord. Falla la primera, falla la segona i en l'últim intent, en 6:25, supera el llistó i el rècord del món. Ell i el públic embogeixen. Espectacular. Un rècord que, malgrat fos més que probable, es va escriure amb un guió tan acurat i tan perfecte que per mi dibuixa la imatge per la qual seran recordats segurament aquests Jocs de París d'aquí uns anys.
La majestuositat de la ciutat.
Ernest Macià.
Jo crec que dels jocs que queden per endavant, Los Angeles, la gent, jo no hi he estat, diuen que com a ciutat en si no val gran cosa, no ho sé si és veritat, jo no hi he estat, i després la ciutat australiana ja ho veurem, però...
Brisbane, no?
Brisbane, però París és que és una de les grans... Per mi, la top 3 de ciutats del món, i fotis el que hi fotis allà, queda bé. És a dir, va ser impressionant. La Torre Eiffel, no? El vòlei platja, amb la Torre Eiffel allà. El 3x3, també a la plaça de la Concòrdia, amb l'obelisc, no?, i la Torre Eiffel lluny. Això no passarà a cap altra ciutat del món. Vull dir, s'han atrevit a fer-ho a fora, han ficat amb calçador al límit de la intoxicació dels nedadors, però els hi ha sortit bé, ha quedat com una anècdota. El que recordarà la gent d'aquí a 4 anys i 8 i 10 és que París, doncs, és la, potser la millor ciutat per acollir uns Jocs Olímpics juntament amb Barcelona, clar.
Ells tres, la Sònia Gelmà, David Clopés i l'Ernest Macià, van ser a París. Ara sí, quin record et queda tu dels Jocs de París? Per què creus que recordaràs per sempre París 2024? A mi sempre em quedarà l'emoció que vaig sentir, encara ara m'emociona el recordar-ho, veure Simone Biles tornar i fer-ho amb aquella elegància, potència, tècnica, per tot el que suposa per l'esport i per la societat, veure com ha gestionat, com s'ha sobreposat i com ha demostrat que és la millor. Em genera un sentiment de respecte per la dificultat de fer el que fa, però sobretot per com ho fa.
Doncs a mi el que em quedarà per sempre crec que són els dos últims minuts de la final de bàsquet, Estats Units contra França, la masculina, que estava molt igualada, va aparèixer Stephen Curry i en 2 minuts va fer 4 triples que van sentenciar la final. Em va semblar màgic i brutal Stephen Curry, que és un dels meus esportistes preferits.
Doncs ara ens falta la visió de l'experta.
La Marta García ha cobert 3 Jocs Olímpics per Catalunya Ràdio, a Pequín l'any 2008, a Londres el 2012 i a Rio el 2016. Ha estat directora del podcast A la Ville de París, un podcast d'aproximació als Jocs de 2024, i és una apassionada de l'esperit olímpic.
Extraesportivament, traure la competició a escenaris emblemàtics de la ciutat, aproximant-la així al gran públic, ha sigut un encert que espero que altres ciutats copien, i a nivell esportiu, noms com Mijaín López o Katie Ledecky, per el que han aconseguit i el que suposa per al seu palmarès i el de l'esport a nivell de jocs. També Simone Biles, perquè era la seva reaparició olímpica, que no internacional, però per mi ha complit amb tot el que d'ella s'esperava, i això implica el que ha guanyat i el que no. Però si algo passarà a la memòria de París per la intensitat i l'explosivitat que va suposar és la final dels 200 Papallona, amb Leon Marchand guanyant en els últims instants i amb un Christophe Milak flipant de veure com se li escapava l'or, i òbviament la nit de l'estadi coronant Mondo Duplantis com la gran estrella i el gran esportista que és. Molts dubtaven realment que intentarà el rècord del món, perquè en uns jocs no hi ha una repercussió econòmica com en altres proves, però sempre li haurem d'agrair al suec que volguera aprofitar l'aparador d'uns jocs i el sentimentalisme que generen per fer encara més gran la seva història i la de l'esport olímpic.
On guardaries una medalla olímpica si n'haguessis guanyat una?
On la deuen guardar els escollits que van tornar de París amb una medalla?
O millor encara, on la guardes si ets un dels humans escollits que han guanyat una medalla olímpica?
Doncs ens van donar una caixa superxula, super allò increïble, de Louis Vuitton, i l'està allà guardadeta, que no li passi res. Però la vaig ensenyant molt, eh?
Pues mira, ara mateix la medalla la té el meu pare, que l'emmarcarem i la guardaré aquí a París.
Ara la tinc aquí a Alemanya perquè pel photoshooting del club me la van fer portar. I ara mateix la tinc amb mi aquí a Stuttgart, llavors, però bueno, en qualsevol moment, quan pugui, la baixaré cap a casa dels meus pares a Sabadell.
Segur que li faré un bon racó, perquè que realment és algo com he dit abans, no? que és més un somni que un objectiu, i, bueno, i el fet d'haver-la aconseguit, doncs, farà que pugui tenir un puesto especial.
Doncs la guardo a casa sense veure-la, perquè per mi la medalla és veritat que és molt important, però sobretot no és tant aquest pedaç, sinó és el que m'hem portat durant tants anys de preparació.
No la guardo perquè tothom la vol veure, llavors la vaig passejant d'un costat a l'altre. Però tampoc no tinc cap lloc per on guardi medalles, sinó estan totes a la seva caixa de les medalles, una sota l'altra, i de moment estan allà.
Fins aquí la pel·lícula radiofònica de París 2024.
Ara hem d'esperar a Los Angeles el 2028. Això ha estat Sempre ens quedarà París.
Això és Rècords, el podcast d'històries de l'esport de Catalunya Ràdio.
Guió i redacció, Xavi Campos. Veus del relat, Sònia Oleart i Xavi Campos. Veus, Dolors Martínez i Carles Debò. Muntatge tècnic i musical, Oriol Fidalgo. Responsables digitals, Jordina Terré i Sergi Camps. Agraïments, Laura Ester, Iris Tió, Anna Junyer, Saúl Cravioto, Dani Fernández, Florian Trittel, Arnau Tenes, Joan Tenes, Salva Pou, Sònia Gelmà, David Clopés, Ernest Macià, Marc Pérez, Club Nàutic Port Balís, Servei d'Arxiu i Documentació de Catalunya Ràdio i 3CAT i Marta Garcia. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.